Podries dir tu mateix, senyors i senyors, bon dia?
Senyors i senyors, bon dia.
Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Començar a arribar la Dana a Catalunya. Portarà, atenció, ambient d'hivern al Pirineu amb temperatures màximes de 12 graus i possibles ruixats a tot el litoral. L'Agència Estatal de Meteorologia ha llançat ja un avís de pluges intenses a la zona del Mediterrani i també a les Balears. Atenció a les Balears. Protecció Civil recomana precaució avui i en els pròxims dies. Això mentre el temporal dels últims dies ha posat al centre de tota la situació dels càmpings. Just a aquesta hora, a les 8, ha de començar una reunió entre el conseller d'Empresa i el president de la Federació de Càmpings de Catalunya. Una trobada que és conseqüència directa de les declaracions que el president Salvador Illa va fer aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha alguns càmpings que es preocupen. I estem treballant en això. És la primera prioritat. Ara s'ha d'ordenar allò que preocupa més, allò que preocupa menys, i fer-ho. Si s'han de prendre solucions, determinacions o decisions, jo que dic és que les prendrem, no?
Són les paraules del president de la Generalitat en aquest programa, que no va agradar gens al sector dels càmpings. Creuen que Salvador Illa va generar una alarma innecessària. Per això s'ha convocat una reunió a aquesta hora. I un cop acabi aquesta reunió, parlarem també aquí en directe al matí de Catalunya Ràdio, la ràdio pública, amb el president de la Federació de Càmpings, Miquel Gotanegre. De moment, per això, el que sabem, Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
És que 4 de cada 10 càmpings, 4 de cada 10 càmpings de Catalunya estan situats en zones potencialment inundables.
Sí, són dades del mateix govern. Dit d'una altra manera, dels més de 320 càmpings que hi ha a tot Catalunya, n'hi ha 124 en perill alt o mitjà de quedar afectats per una possible inundació. I d'aquests, una cinquantena són a les comarques de Girona. Això, evidentment, s'afegeix al que ja dèiem ahir a Catalunya Ràdio, als municipis que no tenen aprovat el pla d'emergència per risc d'inundacions.
Un d'aquests municipis és a Castelló d'Empúries. Avui, una unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio serà també en un càmping de la població i parlarem també amb els seus responsables. Però avui, evidentment, també serem a València.
Eres un asesino. Bueno. Por tu negligencia y tu incompetencia murieron 217 personas. Eres un incompetente.
Tiene una cantidad de agua que no nos avisaron antes.
¿Cómo que no nos avisaron? Desde las 7 y media. Desde las 7 y media había la alarma.
Claro,
desde las 7 y media. Y usted no hizo nada. Nada, estaba comiendo con su amiga.
És un dels sons de les últimes hores. El president Carlos Mazón, increpat i escridassat per uns veïns de Torrent. Unes imatges que s'afegeixen a les que ja van veure en Pedro Sánchez o el rei Felip VI. Avui, justament, de fet, el monarca torna al País Valencià, però no anirà als municipis afectats, sinó que visitarà només els militars desplegats. Enviat especial al País Valencià, Miquel Jarque, amb el suport tècnic del Pep Casanovas. Bon dia, Miquel.
Molt bon dia, Ricard.
I tot això que explicava, mentre 15 dies després del temporal, els veïns encara ara continuen traient aigua i fang.
Sí, fang barrejat amb les aigües negres que s'acumulen als carrers de Paiporta. Per exemple, el fang sec genera una boira densa a tot el que podríem anomenar la zona zero, una pols que reviu quan es barreja amb aigua de les mangueres a pressió i les pales als carrers. Aquí, exèrcit, bombers i voluntaris treballen de valent per treure mobles, sostres caiguts i aigua. Les bombes, les xupones, que diuen aquí, treballen sense descans per buidar pàrquings i soterranis de l'aigua de la crescuda del barranc del Pollo, una aigua estancada que ara es barreja amb la dels desaigües dels baixants que no poden anar a les clavegueres.
Hi ha una llista i han vingut a fer l'ordre, les prioritats. Ells venen i depèn de l'altura del lodo, del fang i de l'aigua, pues van fent-ho com...
I tot això avui amb un ull posat al cel que amenaça pluja.
A partir de mañana, dia 12, se esperan fuertes lluvias.
Són els avisos que aquesta nit passada han sentit pel que els carrers de Paiporta els veïns i que avisen que estem en risc d'inundacions puntuals i de vent entre els 50 i els 60 km per hora. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris.
Gràcies, Miquel. De seguida tornem en aquesta zona. Una abraçada, bona feina.
Gràcies.
I mentrestant també el govern espanyol anuncia noves ajudes que haurem de veure si són suficients.
Sí, perquè entre els ajuts anunciats n'hi ha pels propietaris d'habitatges afectats per les inundacions. Aquí el Consorci de Compensació d'Assegurances, que és l'entitat pública encarregada de cobrir danys extraordinaris, ha rebut fins ara 48.000 reclamacions. 48.000. Ara bé, el volum d'habitatges a la zona de la Dana és molt més gran. En total n'hi ha 130.000, més del doble, tot i que és veritat que no tots aquests habitatges han quedat danyats per la Dana.
I a banda de la situació sobre el terreny, terreny també tenim la vessant política de la crisi de la Dana. Totes les administracions diuen que cal esperar abans de fer autocrítica i demanar responsabilitats. Ho diu el president Mazón.
Va tener que llegar un momento, seguro, y yo creo que más pronto que tarde, en el que todas las administraciones revisemos nuestra actuación. Hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda. Hay uno que entre todos está claro, quizá no haber prestado más atención a la Rambla del Pollo, no haber tenido mejor información, aunque no es competencia estricta ni exclusiva de la Generalitat Valenciana.
I en una línia també semblant anava Pedro Sánchez, que per cert avui supera el temps que va estar Mariano Rajoy a la Moncloa.
El gobierno está lo que hay que estar y posteriormente vendrá el debate político sobre qué cosas tenemos que mejorar ante esta emergencia climática y sin duda alguna ante la asunción de responsabilidades políticas que evidentemente pues tendrán que ser sustanciadas en las Cortes Generales y también lógicamente en el Parlamento de la Comunitat Valenciana.
I també reforçava aquest missatge el mateix president Salvador Illa en l'entrevista d'ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
Justament per que em va tocar viure com a ministre de Sanitat, el que penso que s'ha de fer ara, en aquest moment precís en què estem ara, és ajudar-nos i no ocupar-nos.
No s'ha de demanar responsabilitats
polítiques?
En aquest moment no. I mentrestant, diverses informacions periodístiques revelen que el dia de la tragèdia, Mazón va menystenir la decisió de la Universitat de València de suspendre l'activitat.
Sí, va restar importància als avisos meteorològics abans d'anar a dinar amb una periodista, Maribel Vilaplana. No és l'única revelació periodística del dia. El Mundo, per exemple, destaca avui un missatge que Pedro Sánchez va deixar al president Mazón a les 11:10, un missatge que va deixar el comandament de la crisi a la nit fatídica, un missatge que deia en concret a disposició.
I mentrestant, la dreta política i mediàtica posa al centre de les crítiques Teresa Rivera, que avui passa l'examen de l'Eurocambra per ser vicepresidenta de la Comissió Europea. El Partit Popular amenaça en bloquejar-ho. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Si el PP maniobra a Brussel·les contra el nomenament de Rivera, Feijó ha trucat al president dels Populars Europeus per demanar que la vetin aquesta tarda i intenta influir sobre els seus col·legues europeus, però ho té complicat perquè el nom de Rivera és una peça d'un pacte més gran i vetar-la pot dinamitar també la presidència de von der Leyen. Borja Semper, portaveu del PP, i Pedro Sánchez, que sortia en defensa de la seva vicepresidenta.
Nuestros compañeros en la Unión Europea saben lo que opinamos, no de ahora, sino que los episodios de estos últimos 15 días no hacen más que reforzar el rechazo a su perfil y su forma de actuar.
El mundo, Europa y España necesita más Teresa Riveras y necesita menos negacionistas del cambio climático.
La direcció del PP ha canviat del tot d'estratègia. Ara culpen Rivera de la catàstrofe al País Valencià, mentre eviten parlar de les responsabilitats de Carlos Mazón, però tampoc donen la cara per ell i ningú de la direcció anirà a fer-li costat demà passat a les Corts Valencianes.
En definitiva, avui veurem fins on arriba aquest rebuig del Partit Popular a Teresa Rivera. La sessió de l'Eurocambra arrencarà aquesta tarda. Brussel·les, Jordi Baró.
Prèviament, Rivera ha hagut de contestar un qüestionari per escrit on apunta algunes primeres idees. Una és que no posarà impediments al desplegament de l'energia nuclear. L'altra és que farà evolucionar la política europea de fusions empresarials en un moment de debat sobre com permetre empreses europees prou grans com per poder competir amb els seus rivals dels Estats Units i la Xina. Per passar el test avui, Rivera necessita convèncer una majoria àmplia de 2/3 de l'Eurocambra. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui continuarem també veient protestes que demanaran dimissions. El sindicat d'estudiants han convocat avui una jornada de vaga als centres educatius en solidaritat amb el País Valencià. Maria Costa.
La crida dels sindicats és per exigir la dimissió del president Carlos Mazón per la gestió que ha fet la Generalitat arran del temporal que va causar la Dana. Tània Ros, portaveu del sindicat d'estudiants dels Països Catalans.
No podem seguir amb la normalitat de les aules, seguir amb aquesta pretesa normalitat, mentre el poble valencià s'enfronta dia rere dia a les conseqüències de l'actitud dels seus polítics empresaris. Les estudiants ens mobilitzem, buidem les aules i omplim els carrers de solidaritat de classe i organització per trencar amb aquest statu quo d'aquest sistema que ens ofega i es nodreix de la nostra misèria.
També s'han convocat manifestacions arreu del país. A Barcelona serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat, però també se'n faran a Manresa, Girona o Tarragona, pel que fa a Catalunya, al País Valencià i a Mallorca. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara una cosa més, els forts aiguats del País Valencià han estat protagonistes de la inauguració de la cimera anual sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides que se celebra a l'Azerbaidjan. La secretària general de l'Organització Meteorològica Mundial ho posava com a exemple que cal actuar.
Aquest any hem vist rècords de precipitacions i inundacions amb pèrdues terribles de vides humanes. La increïble situació viscuda a Espanya hauria de ser una crida a l'acció.
Benvinguts al dimarts 12 de novembre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, El matí de Catalunya Ràdio. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
És l'espai del temps. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Molt pendents avui d'aquesta dana.
Sí. Avui ens creuarà durant el dia, ens creuarà per l'oest de Catalunya i, de fet, en aquests moments ja comencen a arribar alguns núvols, fins i tot alguna goteta a les comarques de Girona, poca cosa. A partir d'aquest migdia ja esperem pluja que pugui caure en punts del litoral i del prelitoral de Barcelona i, ràpidament, durant la tarda anirà avançant al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, amb acumulacions de 20-40 litres per metre quadrat, moments d'intensitat una mica més elevada. En aquest sentit, hi ha avisos activats des d'aquest migdia del Servei Meteorològic de Catalunya. Adverteixen també de vent a la zona del Pirineu i de mala mar a la Costa Brava. I també compta amb la neu que pot aparèixer al Pirineu, Vall d'Aran, bàsicament, en cotes que aniran baixant dels 1.800 cap als 1.000 metres. I llavors demà tenim un episodi de vents de llevant i de gregal que sembla que provocaran pluja una mica irregular a les comarques de Girona, però allà on sí que la pluja pot ser més abundant i els models avui ens marquen acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat seria al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Per tant, demà haurem d'anar seguint atentament l'evolució d'aquestes precipitacions al sud del país.
Gràcies, Eloi.
Que vagi bé, fins demà.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. També te l'entreguem a domicili a Barcelona. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreu i Esclat.
Ara són les 8 i 11. I encara sobre els efectes de la dana, les botigues del país s'estan quedant sense atenció a estoc de botes d'aigua per l'allau de compres que estan fent els voluntaris que netegen els desperfectes. Els últims dies s'han disparat també les vendes de guants i de mascaretes FFP2. Berta Torrades.
Sí, ara mateix és pràcticament impossible comprar botes d'aigua a cap gran establiment de l'Estat, com Decathlon o Leroy Merlin. Passa a les grans cadenes, però també al petit comerç del País Valencià, on directament han hagut d'ampliar comandes.
Que sí que puc fer el pedido, la comanda de botes, però plaç d'entrega de 3-4 dies, lo que passa és la gent el vol pa allà.
La demanda ha sigut molt forta. Botes d'aigua, ¿vale? Ara mateix no hi ha. I el fabricant que no les fabrique va ser per la NDI i no me va poder dir fecha d'entrega. M'ha dit que estan típica en turno de 8 hores, la fàbrica.
Un cop apartats els cotxes i bona part del fang que s'acumulava a les portes de les cases, s'estan disparant també les vendes de material de neteja i de protecció, com guants i mascaretes. L'Eli García, de la ferreteria García de Castelló, explica que aquests dies han rebut una autèntica allau de demanda de material per part dels joves voluntaris.
Així en Castelló, la gent de 18 a 25 anys se n'ha anat tota. Una mitja de 4-5 autobusos diaris. I el que me demanen és que ja està tot el que és el fang i els cotxes, suposament, ja els han llevat tots, val? Entonces ells van ajudar a netejar per dins.
I mentrestant, col·lectius del País Valencià també continuen fent una crida perquè voluntaris es desplacin i ajudin a cobrir necessitats bàsiques dels afectats. Sílvia Solanes.
Una de les entitats és la xarxa de suport mutu d'Anna. Si bé expliquen que els equips d'emergència ja són presents a la zona, insisteixen que hi ha damnificats que necessiten ajuda en diferents aspectes que l'administració no està cobrint. Sílvia Cortés és membre d'aquest col·lectiu que demana desplaçar-se fins a l'Horta Sud de manera coordinada amb entitats de la zona.
Calen persones que ajuden a tot aquest veïnat que està sol, hi ha gent gran, estan necessitant que li porten medicament, algo de menjar calent, perquè, vale, sí, tenen conserves, però no poden cuinar en alguns casos. Sé que no pot eixir de casa pues, perquè té discapacitat motriu, no?, o mobilitat reduïda.
L'ONG Open Arts continua també participant en les tasques d'ajuda dels afectats per les inundacions a València. Ho fa en municipis de l'Horta Sud i també buscant cossos al mar.
Una de les tasques que du a terme és el drenatge d'aigua i la retirada de fang de les zones devastades per la dana. Gerard Canals és el cap d'operacions i explica així les dificultats amb què s'estan trobant.
Ens estem trobant amb dificultats perquè el que queda als pàrquings subterranis, doncs, és fang, més que aigua, i tot i que tenim algunes bombes que sí que el poden evacuar, és bastant més lent i més complicat. Avui, per exemple, hem hagut de parar perquè les clavegueres estaven totalment col·lapsades.
Open Arms també col·labora en la recerca de morts al mar, on se sospita que podrien haver arribat arrossegats per la riuada. Per ara no han trobat cossos. Canals explica que és una tasca molt complicada.
Els cossos, durant un temps, estan enfonsats, després floten, però que arriba un moment en què es poden tornar a enfonsar, en què poden haver quedat sepultats per fang. És molt complicat, vull dir, nosaltres volem col·laborar aquesta feina perquè sabem que és molt complicat i és una zona molt gran i per això hem baixat el vaixell.
i la cultura també segueix al costat dels afectats per la dana.
Paraules d'amor senzilles i tendres.
I Joan Manuel Serrat tornarà per un dia als escenaris en un concert solidari. Marta Viana.
El concert Barcelona per València es farà al Palau Sant Jordi el 29 de novembre. Serrat compartirà escenari amb Estopa en un concert que comptarà també amb les veus d'Andrea Motti, Judith Nederman i Lucía Fumero. Les entrades es posen a la venda avui a partir de les 12 del migdia.
Però hi ha altres concerts també solidaris que ja estan en marxa.
Força València!
Avui, 13 sales més de tot Catalunya s'afegeixen als concerts solidaris de Som València amb artistes com Clara Peya o Joan Colomo. Ahir ja es van fer les primeres actuacions en 4 sales diferents de Barcelona.
Més detalls, Marc Ruiz.
Alice, Maria Arnal, Carat Laoz, Guillem Gisbert, la Ludwig Band o Júlia Colom, entre molts altres, van actuar ahir a l'Apolo, a la Paral·lel 62, al Meteoro i al Club Sauvage. Ja s'han venut més de 230.000 entrades per la 60a de concerts que es faran pràcticament durant tot un mes a tot l'estat. I només amb entrades s'han recaptat més de 400.000 euros que aniran a parar a la Fundació Horta Sud. Clara Peya i Joan Colomo actuaran avui i han destacat des del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio la força que té la música per comunicar i la gran capacitat d'organització del sector.
L'experiència és molt més física, no és tan racional, i per mi això té una potència brutal, i més quan passen aquestes coses, que té un poder per ajuntar-nos espectacular.
Si aquesta gent del món de la música es dediqués a gestionar coses més importants, al igual el món rotllaria millor, no? Quan muntem rècords s'han muntat un tinglador brutal.
Des de Barcelona, Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara una cosa més sobre la dana. A partir del curs vinent, a tots els centres educatius de l'Estat es faran classes obligatòries de prevenció i protecció davant de catàstrofes naturals.
Impartiran les classes tècnics de protecció civil i serveis d'emergència, i l'objectiu és que els alumnes sàpiguen com enfrontar-se a fenòmens com les inundacions o una erupció volcànica. Aquest pla de formació s'inclou dins les mesures del Reial Decret d'Ajudes Econòmiques i Socials per la dana que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
Sobre això, l'anàlisi del professor d'Institut i ambientòleg Josep Sala i Colell.
Vaig cursar la carrera de Ciències Ambientals a finals dels 90 i allà ja vam aprendre els efectes que tindria el canvi climàtic o què passa quan plou molt i ho has omplert tot de ciment. I vam descobrir quants habitatges hem construït en zones inundables. El coneixement científic i tècnic de les catàstrofes el tenim. El que passa és que ni la classe política ni la societat en general ha decidit aplicar-lo. Ara hi ha la proposta de fer formació a les escoles sobre riscos naturals, i això està bé, però compte, que ho faci l'escola sol ser l'excusa dels polítics per estalviar-se de prendre decisions.
Era el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de Josep Sala i Colell. I el govern de Salvador Illa i Junts es reuniran divendres per veure si val la pena obrir una negociació pels pressupostos de la Generalitat. El partit de Carles Puigdemont ja avança que veu molt difícil posar-se d'acord. Pol Foradada.
Sobretot perquè l'executiu socialista no vol baixar impostos. El president Illa confia, això sí, que quan Esquerra resolgui el seu congrés, convocat pel 30 de novembre, serà possible arribar a un acord tant amb els republicans com amb els comuns pels pressupostos del 2025. Però això ja serà més tard del que volia el president. Ho admetia ahir a Catalunya Ràdio.
Tan aviat com puguem, i no ho dic per posar pressió a ningú, respecto molt aquest pressió. I m'importa més tenir un bon pressupost i tenir un pressupost que no tenir-lo 1 de gener. M'agradaria tenir-lo 1 de gener, per descomptat. I si pogués el 31 de desembre, millor.
Però ara mateix ho descarta per la situació que hi ha?
No hi arribarem, ja ho veig.
Junts explorarà si val la pena obrir negociacions amb l'equip d'Illa, però de moment critica que a hores d'ara el govern no tingui suports concretats. Josep Rius és portaveu del partit.
Un govern dèbil, un govern gris, amb una clara incògnita sobre el futur, perquè de moment no hi ha una majoria per aprovar els pressupostos i ha hagut d'ajornar-los.
Des dels comuns adverteixen que les negociacions amb el govern estan estancades en el punt sobre polítiques d'habitatge.
I encara sobre diners, el PSOE i Sumar pacten una reforma fiscal que manté l'impost de la banca i augmenta l'IRPF a les rendes més altes. Rafael de Ribot.
L'acord preveu augmentar de 2 punts l'IRPF per les rendes superiors a 300.000 euros i introdueix un impost per als béns sumptuaris que gravarà avions privats, iots i cotxes de luxe. En matèria de salut, les dues parts aposten per eliminar les exempcions a les primes de les assegurances privades, mentre que en matèria d'habitatge se suprimeix el règim fiscal especial de les SOCIMIS, les societats anònimes cotitzades que inverteixen en el mercat immobiliari, i es fixa un IVA del 21% pels apartaments turístics. L'oposició d'alguns dels socis d'investidura, com Esquerra i Bildu, a un paquet de mesures que certifica la renúncia a mantenir l'impost a les energètiques, deixa a l'aire la seva aprovació definitiva. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui Competència prendrà la primera decisió transcendental sobre l'OPA del BBVA al Sabadell.
Avui votaran si els cal demanar una anàlisi més estricta de l'operació, que comportaria que s'obrís una segona fase i, per tant, suposaria dilatar encara més els terminis fins la primavera. Recordem que ja fa mig any que el BBVA va presentar la seva oferta pel Sabadell.
Vuit i vint, i avui està previst que jutgin el periodista Saúl Gordillo, exdirector de Catalunya Ràdio i de l'ACN, acusat de fer tocaments a una treballadora. El cas hauria passat a la sala de festes Apolo fa 2 anys després d'un sopar d'empresa, quan Gordillo dirigia el digital al Principal. Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia. S'enfronta a una petició de pena de 9.000 euros i a una inhabilitació de 3 anys. No se li reclama cap indemnització perquè la víctima no ho vol. Segons l'escrit de la Fiscalia, aprofitant l'ambient festiu i desinhibit, li va posar la mà per sota del pantaló curt i li va fer tocaments als genitals i al cul. Gordillo afirma que va ser consentit i que s'emmarca dins de la festa. L'exdirector de Catalunya Ràdio té pendent un altre judici per agressió sexual, pel qual li demanen 4 anys de presó. Des de Barcelona, Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, tenim ja la primera condemna per pederàstia a un monjo de Montserrat. L'Audiència de Barcelona l'envia 2 anys a la presó per abusar sexualment d'un noi de 17 anys el 2019. Montserrat, Nàtia Dell.
El monjo ha acceptat de conformitat la condemna de presó, la primera un membre d'aquesta comunitat religiosa en el judici oral que s'ha celebrat aquest dilluns amb total discreció. Els fets van passar 5 anys enrere, quan el condemnat tenia 39 anys i la víctima 17. Montserrat haurà de pagar 20.000 euros com a responsable civil subsidiari. La Fiscalia ha acceptat la rebaixa de la condemna al religiós en aplicar-li els atenuants de confessió i reparació de danys. L'abadia, a través d'un comunicat, ha condemnat de manera enèrgica aquest tipus de comportament que van, diuen, en contra dels valors i els principis que defensen. Des de Monistrol de Montserrat, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara els tribunals se suspenen la declaració d'Íñigo Rejón al jutjat acusat d'agressió sexual a l'actriu i presentadora Elisa Maulià. Marc Jurado.
L'exportaveu de Sumar al Congrés estava citat als tribunals avui al matí, però finalment el magistrat ha suspès l'interrogatori tant a ell com a la víctima, a petició de Maulià. L'advocada de l'actriu ha frenat la declaració perquè està de baixa per embaràs i perquè Molià està estudiant una denúncia conjunta amb altres víctimes.
I als Estats Units continua el degoteig de noms propis del nou govern de Donald Trump. L'últim que s'ha conegut és el del senador de Florida, Marco Rubio, que serà secretari d'Estat. Rubio ha tingut posicionaments contundents contra la Xina, Venezuela o Cuba. Washington, Francesc Garriga.
Els noms que anem coneixent són tots de radicals, amb perfils molt clars en la línia del president. Per la frontera, el nou responsable és Tom Homan, conegut per haver advertit els migrants que ja poden anar fent les maletes. Sense entrar a concretar, ha anunciat que es faran batudes en llocs de treball per expulsar persones sense documentació. A més, Trump ha anomenat Stephen Miller, un ultra, com a sotscap de gabinet. Miller va idear al mandat anterior la separació de famílies migrants i la detenció en gàbies. Mentrestant, per l'Agència Mediambiental, nomenarà Lee Zeldin, congressista que ha advertit que es retiraran moltes regulacions per afavorir la indústria. I per les Nacions Unides, Elise Stefanik, contrària a la solució dels dos estats a Palestina i defensora ultrança d'Israel. Des de Washington, Francesc Garriga, al Matí de Catalunya Ràdio.
I el retorn de Donald Trump a la presidència dels Estats Units sacseja els mercats i dispara les criptomonedes.
Sí, perquè el bitcoin ha superat per primera vegada els 89.000 dòlars gràcies a l'impuls que li ha donat la victòria de Donald Trump a les urnes. En concret, en l'última setmana, des dels resultats electorals, la criptomoneda pionera s'ha revaloritzat gairebé un 30%. Xavier Brun és el director del màster de Mercats Financers de la Universitat Pompeu Fabra BSM.
Si l'economia va bé, les borses també, en especial les tecnològiques, apadrinades per la irrupció d'Elon Musk en campanya. I ja sabem que el bitcoin va néixer de la tecnologia, i si aquesta puja a borsa, el preu de la moneda també ho farà. I si tot això li afegim les paraules de Trump pro bitcoin, tenim el còctel perfecte de preus en màxims.
A partir de 11:15 del matí analitzarem amb l'economista i col·laborador del programa Xavier Salem Martín si estem davant d'un nou boom i què pot passar en els pròxims dies.
I sobre l'eufòria en el preu de les criptomonedes, el punt de vista de la doctora en Economia i Finances, Luz Parrondo.
El món està molt polaritzat entre dos bàndols, el que volen mantenir l'estatus quo i que siguin les institucions que coneixem els que controlin moltes decisions, entre elles la creació i la gestió dels diners, i per tant crear uns CBDCs que estarien totalment controlats. I d'una altra banda, un altre sector que el que vol és descentralitzar aquestes decisions i aquests mecanismes i veuen en el bitcoin el braç financer d'una revolució tecnològica que permetria desvincular-se del govern i del,
i de les decisions de l'estatus quo.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de Luz Parrondo. I atenció a això, Joan Busquets, l'últim maqui català que queda viu, denunciarà l'estat espanyol perquè se'l reconegui com a víctima del franquisme. A més, reclama 1 milió d'euros d'indemnització. Francesc Soler.
Busquets té 96 anys i a la dècada dels 40 va formar part de grups de guerrillers antifranquistes liderats per Marcelí Massana o Ramon Vila, àlies Cara Cremada. Va estar empresonat durant 20 anys i condemnat a mort, tot i que finalment va ser alliberat el 1969. Busquets relata així les condicions de captivitat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Es passava molta fam, que era la part més alta del penal, on havien presos tuberculosos que morien de quantitat. De la gana que es passava. Jo allí vaig estar treballant els primers anys, treballar 7 hores cada dia.
Busquets demana una indemnització d'1 milió d'euros, tot i que la llei de memòria democràtica no preveu compensacions econòmiques per les víctimes del franquisme. L'exguerriller també demana que s'anul·li la seva sentència, igual que en el cas de Salvador Puig Antic, i critica que l'Estat encara no hagi mogut fitxa.
És una democràcia, però arreglada a la manera que els va bé els vencedors. És una democràcia sense ser una democràcia completament.
Avui Busquets donarà tots els detalls de la seva reclamació en una roda de premsa convocada pel sindicat CGT. L'ex-maqui avisa que si l'Estat no accedeix a la seva petició, presentarà una querella.
I avui sabem que cada dia roben a Catalunya 170 mòbils.
Ho llegim avui al periòdico. Malgrat tot, els Mossos asseguren que la xifra de telèfons robats aquest any acabarà sent inferior a la del 2023. La majoria dels terminals acaben al Marroc o a l'Àsia.
I avui ha de comparèixer davant la justícia la dona acusada d'haver mort la seva filla de 6 anys a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. La família vivia a Andorra. La Seu d'Urgell, Eloi Barrera.
Ningú sap què hi feien a Coll de Nargó, a 40 quilòmetres de casa seva. Els Mossos d'Esquadra hi van trobar l'acusada aquest cap de setmana. Tenia una actitud estranya i semblava desorientada. Després d'interrogar-la, van localitzar el cos de la menor en una zona agrícola, als afores del poble. La notícia ha commocionat la parròquia andorrana de Sant Julià de Lòria, on feia 2 dies que buscaven la dona i la nena. Cerny Cairat és el cònsol major en declaracions a Ràdio Televisió d'Andorra.
Però Sant Julià és una comunitat petita, doncs avui ho passem malament i justament per això hem decretat dia de dol oficial a la parròquia.
La mare passarà avui a disposició judicial. Des de la Seu d'Urgell, Eloi Barrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Lloret de Mar gràcies al senyal d'auxili internacional que els va fer la víctima de violència masclista mentre anava acompanyada del seu presumpte agressor. Girona, Núria Pereira.
Aquest senyal d'auxili és un moviment amb la mà. Es comença mostrant el palmell i després es va tancant el puny seguint un ordre. Primer es tanca només el dit gros i després la resta dels dits que hi passen per sobre. A Lloret de Mar, el 31 d'octubre passat al migdia, una patrulla va veure una dona que els feia el senyal d'auxili des de dins d'un vehicle. Els agents van aturar el cotxe. Dins hi anaven la dona, un home i 2 menors d'edat. La dona els va explicar que l'home era la seva ex parella, que havien discutit, que l'havia agredit i que no era la primera vegada. El detingut té 23 anys i no té antecedents policials. Ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament de la víctima i sense poder-s'hi comunicar. La causa està oberta per maltractament. Des de Girona, Núria Pereira, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui hem de celebrar també el balanç després d'un any de l'obertura del 3CAT.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum.
La plataforma acaba de celebrar l'aniversari amb un any d'objectius assolits. Ha superat els 219 milions de reproduccions i té més d'1.170.000 usuaris registrats. Marta.
Amb 3CAT s'ha multiplicat el nombre d'hores de continguts audiovisuals en català accessibles de manera universal i gratuïta per tota la ciutadania, i la plataforma ja ofereix més de 340.000 hores de contingut en català. Alguns dels continguts més reproduïts de l'any han estat Col·lapse, Tor, La Travessa, Joc de Cartes i Crims, i aquest programa, El Matí de Catalunya Ràdio.
I ara també hem de parlar de la periodista de Catalunya Ràdio, Neus Bonet.
Ha estat un plaer immens i un privilegi poder treballar als mitjans públics del meu país.
Perquè ha rebut el Premi Ofici de Periodista 2024 que atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya com a reconeixement de la seva carrera ara que s'acaba de jubilar.
Montse Pujol.
El premi reconeix la trajectòria de Neus Bonet a la ràdio, mitjà al qual ha dedicat tota la carrera i el seu compromís amb l'ètica professional. En un acte envoltada dels seus companys de professió, Neus Bonet ha agraït emocionada la distinció i ha reivindicat un periodisme reflexiu i de qualitat.
i no només per les xarxes i no només per la falta de confiança en els mitjans, sinó també perquè hem perdut el monopoli de la informació fa anys, i això ens perjudica moltíssim, perquè hem acostumat a la gent a no pagar per la informació, perquè les xarxes ens arrosseguen això a una manera de treballar molt ràpida que casa poc amb la necessitat de contrastar les fonts, amb la necessitat de fer una bona informació que vol el seu temps i la seva reflexió.
Bonet s'ha mostrat feliç de rebre aquesta distinció de part del Col·legi de Periodistes, del qual va ser degana entre el 2014 i el 2019. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I acabem amb bones notícies per tres restaurants barcelonins.
Aquí no hi ha truc.
Azul, Rooftop, Xeixa i Amé han entrat al top 10 dels premis de la plataforma de reserves de Forc per als millors establiments oberts al 2023.
Enviat especial a Madrid, Òscar Callau.
Un jurat format per una cinquantena de xefs espanyols amb estrella Michelin va triar 36 candidats, 5 dels quals catalans, que s'han sotmès al vot dels usuaris de la plataforma de reserves. El restaurant Bascoa de Madrid ha guanyat el premi al millor establiment obert l'any 2023. Al segon lloc, la merescut al barceloní Azul Rooftop, del chef Romain Fornell.
Yo creo que soy el mayor. Creo que hay muchos jóvenes también que acaban de empezar con negocio y esto es bueno también. Una apertura es como el nacimiento de un niño, ¿no? Tienes que ir cogiéndolo y a ver si no se tuerce durante el crecimiento.
Des de Madrid, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I de seguida també ampliarem els esports, Robert Prat.
El Barça rep el St. Pölten austríac a la Champions femenina, 6:45, en transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio, mentre que Lamine Yamal ha entrat 2 i 3 setmanes de baixa i Lewandowski 10 dies no jugaran al Futbol Club Barcelona i descansen.
Però abans fem un cop d'ull al trànsit i a la mobilitat. Comencem per la mobilitat. Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. L'Avant Express de Tortosa a Barcelona va tard. Arribarà a Sants a les 8:34, 10 minuts més tard del previst. També va tard el Regional Express de Lleida Pirineu. Serà a Barcelona a prop de les 9. L'R11 endarreriments a Girona. El tren cap a Barcelona va 5 minuts tard i a Barcelona destaquem la freqüència de pas alterada de les línies T5 i T6 del tramvia.
I pel que fa a les carreteres, Celia Quintana, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
Doncs mira, 7 quilòmetres a la C58 del Nus de la Trinitat de Ripollet sentit Terrassa i també 5 quilòmetres de Terrassa Sant Quirze i l'entrada pel Nus de la Trinitat. I 7 quilòmetres a la B23 del Papiol a Sant Feliu de Llobregat per una col·lisió que ara talla un carril. Afecta la B7 al Papiol.
I els punts taronja.
La B7, de Mollet a Barberà, sentit sud, i de Sant Cugat a Barberà, sentit nord, també lateral en tots dos sentits. La Nacional 150 entre Barberà i Cerdanyola i totes les vies que van cap al Nus de la Trinitat, Pota Nord i rondes de Barcelona, la de dalt de la Vall d'Hebron i la ronda litoral de Sant Adrià.
I ara més notícies amb Berta Torrades i Francesc Soler. Suspesa.
L'ordre del Ministeri de Sanitat contra l'intrusisme professional a la cirurgia estètica. La idea, recordem, era exigir que només els metges amb especialitat de cirurgia plàstica, estètica i reparadora poguessin fer aquestes intervencions, però l'Audiència Nacional no ho ha parat de manera cautelar.
Els magistrats argumenten que l'ordre del Ministeri impedeix l'exercici professional a titulars en medicina i cirurgia que no siguin especialistes i això no està contemplat per llei. Sanitat justificava la mesura per l'increment dels últims anys de centres sanitaris que inclouen serveis assistencials de cirurgia estètica.
6 vegades més.
La taxa de mares que treballen a mitja jornada multiplica per 6 la dels pares. Són dades de la Comissió Europea corresponents a tota la Unió i en el cas concret d'Espanya, només un 5% dels pares treballen a mitja jornada, quan en el cas de les mares la xifra puja fins al 32%.
Més pisos.
L'Ajuntament de Portbou demana a DIF que els cedeixi terrenys a prop de l'estació de trens per poder construir-hi habitatge. L'empresa que gestiona la infraestructura ferroviària és propietari de diversos solars que ara mateix no utilitza.
Aquí qui té sòl públic, diguéssim, és Adif. I amb Adif sí que ens està costant poder trobar vies perquè ens cedeixin aquest sòl públic. Sí, són una empresa, però són una empresa pública. Per tant, jo entenc que hauria d'haver un protocol perquè solars que porten 100 solars anys i panys es poguessin transferir.
És l'alcalde Gael Rodríguez. Tant l'Adif com l'Ajuntament asseguren que estan negociant per arribar a un acord.
I busos verds?
Els dos primers autobusos articulats d'hidrogen verd de tot Espanya començaran a circular aquesta mateixa setmana a Barcelona. Ho faran a la línia D20.
Porta 8 dipòsits d'hidrogen amb una capacitat total de 52 quilos. I això li permetria estar circulant entre 2 i 3 dies. És a dir, un dels grans avantatges és l'autonomia, ja que encara que el recostarem cada dia, ens permetria estar molts més dies sense carregar.
És el responsable d'innovació i projectes de TMB, Mario Canet, que segons diu, el bus hidrogen també és més lleuger.
i que el vetin.
El Col·legi de Metges de Girona reclama a la Universitat de Girona que retiri de l'oferta formativa un màster de naturopatia integrativa. Està programat a partir del pròxim mes de gener i el Col·legi de Metges considera que promou teories pseudocientífiques que no estan demostrades. Des de la universitat expliquen que aquests estudis no estan aprovats definitivament, que això depèn del Consell de Govern i que la qüestió es tractarà a finals de mes.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dilluns, l'Enigmàrius feia víctimes mortals de poca alçada, i la resposta era baixes. Calia associar dos dels sentits de baixa, gent de poca alçada o víctima mortal. Avui dimarts, un Enigmàrius excessiu. Pot ser de gent prou o mare, de cinc lletres. Pot ser de gent prou o mare, cinc lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Cepsa es transforma en Moeve. Gràcies, energies fòssils. Però és el moment de començar a separar-nos per impulsar un futur amb més energies sostenibles. Aquest futur té futur. Descobreix els nostres projectes a Moeve.es.
Moeve. El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
Són les 8:36. Obrim ara l'aparador i comencem amb música.
Així com un globus també s'infla el cor, en dies esplèndids quan s'omple d'amor, sent l'aire per sobre del cap, sobre el cos, arriba a fer-se tan gran que fa por.
I és que Renaldo i Clara actuen avui a Lleida al concert solidari Som València pels afectats per la Dana. Ens ho explica la cantant Clara Vinyals.
Des de Lleida ens hem ajuntat uns quants grups, com Sexeni, Salve Nua, Jung Rajola, Xavier Baró, La Elite, Miquel Allué, etcètera, etcètera. Nosaltres també, Renaldo i Clara, per participar en aquesta iniciativa del Som València. I doncs a la nostra ciutat tocarem al Cafè del Teatre i convido a tothom que pugui que vingui, i si no es pot venir doncs també es pot comprar entrades a la Fila Zero i tots els beneficis van destinats a la Fundació Horta Sud.
I seguim ara amb algunes propostes més. Això és Blue Ridge, que es pot veure al canal Calle 13, ens ho recomana la Paula Ergar.
Avui s'estrena la sèrie Blue Ridge, basada en la pel·lícula homònima de 2014. Es tracta d'un drama criminal sobre un exboina verda, un heroi de l'oest modern que viu en un poble que el temps i la justícia han oblidat. Però ell es convertirà en xèrif i intentarà tornar-li la vida i l'honor al poble. Blue Ridge arriba avui a Calle 13.
I parlem també del Premi Cuiner del Gastronòmic Fòrum Barcelona 2024. I és que ja sabem quins són els xefs guanyadors i la Paula Molés, d'un restaurant caníbal a Berlín de Catalunya Ràdio, en recomana el seu restaurant.
Al capdavant, la italiana Beatrice Casella i el català Ivan García, ambient informal, tamborets còmodes i una base de cuina catalana amb pinzellades d'ingredients italians, plats fàcils per compartir i fer un sopar curt o bé construir-te el teu menú degustació. De 30 a 50 euros per cap. I, si us plau, no us perdeu el seu plat estrella, la sopa de ceba amb una pasta fresca farcida de formatge comté.
Estem parlant del Gluc de Barcelona. I anem ara amb la proposta literària que ens porta cada setmana l'Anna Guitart. Avui, Somnis de trens.
Quan vaig saber que es publicaria Somnis de trens en català, em vaig entusiasmar. El vaig llegir ja fa uns quants anys, però va ser sentir-ne el títol i que em tornessin totes les sensacions que em va provocar. És un llibre bonic i trist que explica la història de Robert Grenier, un jornaler que construeix ponts pel ferrocarril i que té una vida molt senzilla. Està marcada per la pèrdua i pel dol. És una lectura curta que dureu dins durant molt de temps.
I acabem amb el documental Anita, la miliciana tenia un nom.
Teníem ganes d'anar a Barcelona i així ho vam fer.
Ens agrada molt anar a veure exposicions.
Es podrà veure avui a TV3 a partir de les 10 del vespre. Ens ho explica en David Bassa, director del Departament de Documentals del 3CAT.
Quan la vegeu, tots reconeixereu la foto de la miliciana Anita, una jove anarquista enarborant la bandera de la CNT enmig de la guerra a Barcelona. És una foto icònica, però una foto que ningú no sabia ni qui havia fet ni qui era ella. Ningú. Però aquest vespre us explicarem qui era l'anarquista Anita, andalusa acabada d'arribar a Barcelona, i qui era el fotògraf Antoni Campanyà. I us explicarem també que no es coneixien de res i que no es van tornar a veure mai més. I, com hem descobert per casualitat, la història que els va unir.
A Bacus, sempre amb la cultura i la diversió. Per això, gaudeix de la setmana Barbie a Bacus. Només fins aquest diumenge aprofita el 25% de descompte en totes les nines i complements de Barbie. Només a Bacus. Vine a qualsevol botiga a Bacus o visita'n el web.
Són les 8:39 i ho acabem de saber. Investiguen la mort d'un pare i un fill a Arenys de Mar. Els Mossos confirmen que han trobat els cossos de dues persones en aquesta localitat del Maresme. Els han trobat amb signes de violència a l'interior d'un pis que s'havia cremat. Es tractaria, sembla, d'un home de 32 anys i el seu fill d'uns 15. La dona i la mare de les víctimes l'han dut a un centre sanitari on l'ha atès per una crisi d'ansietat. Són les 8:40. I ara en esport, Robert Prat, el Barça juga avui la Champions femenina contra un rival assequible mentre espera el partit contra el Real Madrid.
El Sant Pol Tren austríac a partir de 6:45, un equip que encara no ha puntuat, és l'equip que visita el Johan Cruyff, un aperitiu del partit de Lliga de dissabte, tot i que el tècnic Pere Romeu no vol sentir a parlar de primer i segon equip per un partit i per un altre.
No m'agradaria etiquetar les jugadores per titulars, per suplents, no m'agradaria parlar de rotacions. Tenim una plantilla que, per sort, ho que hem fustat a dia d'avui, tenim poca lesió.
El Barça Sant Pol Ten el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6.
I descans per Lamin i Lewandowski, no jugaran amb les seves seleccions perquè estan lesionats.
Lamin amb un esquinç lleu al turmell, baixa entre 2 i 3 setmanes, Lewandowski amb lumbàlgia, 10 dies de baixa, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente assegura que el Barça ha acreditat la baixa de Lamin.
Una lesión que el Barça, como hacen todos los clubes, nos han enviado el informe con las pruebas pertinentes y hemos estimado oportuno que no se desplazara volver a pasar otra vez ese trámite que ya no hacía falta. Entonces, desearle que se recupere lo antes posible.
El Barça demana explicacions al comitè d'àrbitres pel gol anul·lat contra la Real Societat.
I debut a la primera divisió argentina, un streamer durant 59 segons.
Ho ha fet aquesta matinada, té 24 anys, conegut com a Sprint, ha debutat com a part d'una campanya de màrqueting, ha sortit al camp i l'han tornat a canviar, menys d'un minut.
La imagen de Sprint, con la 47, haciendo su debut en la primera división del fútbol argentino.
Iván Raúl Boajeruc Fernández, 11 de octubre de 2000. 24 años y ya se prepara el cambio. Al minuto nada más.
Bueno. I no ha debutat contra qualsevol equip. Ho ha fet amb el Deportivo Riestra davant el líder de la Lliga Argentina, Vélez Sarsfield. Debut que ha creat molta polèmica a l'Argentina. La federació està estudiant el cas per la reputació de la Lliga. L'Espanyol, que presenta pèrdues de 14 milions d'euros a la Junta de primers de desembre, segons explica la plataforma 2 Playbook. Victòria dels Brooklyn Nets de Jordi Fernández del NBA a la pista dels Pelicans, mentre que el Manresa comença la segona volta de la fase de grups de la Lliga de Campions de la FIBA contra el Chemnitz a les 8 a Alemanya. I a la Champions de Waterpolo, Bassas Atlètic Barceloneta, Sabadell s'abona a la fase de grups.
I ara el comentari de la Sònia Gelmà.
Bon dia, Ricard. Probablement alguns dels nostres oients s'hauran assabentat ara que avui ha partit el Johan Cruyff, o aquesta tarda quan senti la TDG directament. En aquesta fase de grups encara passen desapercebuts alguns partits del femení. La Champions masculina, en canvi, arrossega molta més expectació. Encara. Però per Nike el valor de l'una i de l'altra és el mateix. El Barça rebrà 3 milions d'euros en cas de guanyar una de les dues Champions i és indiferent si és la masculina o la femenina. Malauradament l'acord no és retroactiu perquè de ser així el club hauria pogut tapar algun altre forat gràcies a aquesta prima extra. En qualsevol cas, el Barça ha estat viu a la negociació perquè les campiones d'Europa són un valor segur.
Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Des de 6.000 euros. Exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions de manera que es poden produir pèrdues.
El matí de Catalunya Ràdio.
Què té Madrid que sempre és un bon pla?
musicals espectaculars, teatres increïbles, els millors hotels, els teus parcs temàtics preferits i tot el que puguis imaginar. Perquè busquis el que busquis, és a Madrid. A Viatges al Corte Inglés volem que ho gaudeixis al màxim. Fes una reserva amb fins a un 50% de descompte i els nens viatgen gratis o amb grans descomptes. Consulta'n les condicions. No esperis més i vine a Madrid amb Viatges al Corte Inglés.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Milions, milions.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'Eurojackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest dimarts, per tan sols 2 euros, pot de 105 milions d'euros. Eurojackpot de l'11. Millionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Fruta leche, Don Simón. Ara, el pack de 6, a 1,50 euros. Un litre, a només 1 euro. I 4 brics de 330 mil·lilitres pel preu de 3. Don Simón.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. I trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones, a més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I ara què diuen els altres? Gerard Jubany, Joel Díaz, Maiol Roger. Hola!
Hola!
Diuen coses sobre el temps. Una altra cosa és que tu els entenguis el que et diuen i amb ells mateixos, Ricard, perquè no sé si hi ha alguna cosa més difícil que ser home del temps al matí de Catalunya Ràdio.
Què ha passat?
Això va ser ahir.
A Francesc Mauri, què tal? Bon dia.
Bon dia.
A principi, a partir de demà, començaran a baixar les temperatures i hi hauria possibilitat de pluja general i abundant també a Catalunya a partir de dimecres al matí?
No. No, no.
Ha tornat a canviar.
No, és el mateix que he dit a les 8, eh?
Molt bé.
Perquè també és veritat que això que m'estàs dient ara pot canviar d'aquí a migdia.
No, aquí a migdia no.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
D'aquí a 12 hores,
avui, és a dir... Tot és nou avui, Mauri.
Va, escoltem-ho, deixem-ho correu. Va, teco tot això, no fem per res.
I aquest matí en Mauri deu haver dit, mira, Cordomí, posa-t'hi tu amb l'ostrell, que a mi no em va bé, si de cas, i clar, ha tornat a passar.
Això ha canviat, perquè ahir el Mauri ens deia que no, que fins al vespre res, i que només seria fred, i que en tot cas afectaria València. Ara ja afectaria a la tarda a Catalunya.
Bé,
ahir, saps? Ahir que...
Sí. Jo tinc entès, no. Tinc entès que, sí, aquesta tarda... O sigui, el que dèiem ahir ja venia a ser més o menys això, aquesta tarda.
Sí.
Litoral i prelitoral de Barcelona.
Per tant, a la tarda després... hi ha precaució.
Sí, això seria demà, al sud de Catalunya.
No s'entén. Molt bé, gràcies, Eloi. Fins ara. I mobilitat també a aquesta hora. Aina Ostrell, bon dia.
No l'has deixat ni acomiadar-se, pobre. Amb els homes del temps no hi acabes de connectar, Ricard, però amb Belén Esteban ja és una altra cosa. Dissabte va passar pel col·lapse i m'hi va semblar detectar una connexió especial des del minut.
Em va sorprendre molt, eh?
Bé.
Bona nit. Me han hablado muy bien de ti.
Eso no sé si es bueno o malo.
Me han dicho que eres joven.
Sí, eso lo soy.
Apuesto.
Sí.
Que te han dado un ondas enhorabuena.
Sí.
Llevas tu carrera muy bien. Me han hablado muy bien en mi programa de gente que te conoce.
No sé qui va mentir d'aquesta manera a Belén Esteban. La cosa
sí,
després...
Sí, perquè no la guapo. Sí, la banda és mirat.
No, és clar. Després la cosa va anar pujant una mica de to.
Y además sé que ese jueves es tu cumpleaños.
Sí, el 14 de novembre.
Pues mira qué buen regalo.
Voy a recoger el Ondas y...
Ah, pues mira, sois el mismo.
Pero eres Scorpion.
Sí.
Tú sabes que es el mejor.
Somos intensos.
No, pero sensuales somos muy buenos también, cariño.
Sí. Vaya, 12 vaya. Minuts i mig, els escorpins. Sí.
Ja. Després hi va haver un moment que la cosa es va començar a torçar.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Ah, sí? Jo estuve con un senyor que se llamava Jordi.
Jordi Basté.
Ah,
no.
És el otro.
Bueno, sí. Mando un beso a Jordi.
Pues claro que sí. Bueno, hasta yo, si lo ve que me llame.
Es muy majo.
Sí.
I va arribar el moment en què qualsevol possibilitat de maig va morir.
Invitarle a tomar algo este fin de semana en algún momento, ¿no?
Ah, pues sí,
que venga,
yo,
claro.
No hay problema. Yo voy a estar hasta el domingo.
Sí.
Pues ya montemos.
Haremos una fiestita. Vale.
Vendré con los niños y todo.
No, con los niños no. Niños no queremos, Belén, díselo.
¿Pero tienes hijos?
Dos hijos.
Sí. No me jodas. Ah, no lo sabes.
Eso ya ha quitado puntos,
¿pero
¿eh?
¿Pero cuántos años tienes?
33.
Hostia, qué rápido. Oye, pues nada, dale un beso a tu mujer, a los niños.
Lo haré.
Sabía que tenías hijos.
Bueno, què més diuen els altres?
Doncs els altres segueixen preguntant-se qui té responsabilitat sobre la Dana. Aquí només portem polítics de debò, però imagineu-vos que Sánchez hagués dit això en roda de premsa.
Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo, pero aplaudiendo a mis cojones morenos.
Però, això és important.
Però, Mayor...
Això és intel·ligència artificial.
Ah...
És intel·ligència.
Tampoc em semblava tan descabellat.
Bueno, fins que
colat,
això...
Tu escoltes i cola.
De fet, el subtext que es llegeix en moltes declaracions triomfalistes del president espanyol podria ser aquest. És important posar context, eh? Perquè si el 12 de novembre del 2017 us hagués dit que la principal preocupació de Catalunya serien els càmpings, doncs vosaltres no ho entendríeu. Imagina't que d'aquí 5 anys posem aquest fragment de Salvador Illa aquí ahir al matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha alguns càmpings que es preocupen.
Bueno, clar, ara s'entén, però no l'entendríem gens, com no entendreu quan Salvador Illa diu això.
Porque me preocupa Tomelloso, me preocupa.
Algú sap què va passar a Tomelloso? Clar, jo si us dic, era pandèmia i va haver un macrobotelló de Tomelloso i ell era ministre de Sanitat, doncs és així. Tomelloso, per cert, que és un adjectiu com de poc agradable, no només seas Tomelloso, no? Una mica és igual. En tot cas, també Salvador Illa va parlar de la necessitat...
Deu ser bonic, Tomelloso.
Preciós.
Sí,
maco, l'església.
No sé ni on és.
Va parlar de... Sí, allà.
Sí, sí.
Allà, el Tomelloso.
Sí, sí,
val.
Que diu, que diu Castella-La Manxa. Sí,
ah, molt bé, molt bé. Illa també va parlar sobre la necessitat d'aprovar pressupostos i sobre això us vull destacar una reacció del portaveu d'UGT, Camil Ros.
Que arribin a acord, que anteposin les seves situacions més partidistes a l'acord i, per tant, i l'acord ha de ser el de la suma dels tres.
Aviam, és important, perquè si diu que anteposin o avantposin les interessos partidistes a l'acord és que no hi haurà acord. És molt important, això. També ho va demanar Feijón el seu dia.
És imperativo que cese a su ministro de Exteriores por haber puesto los intereses de España por encima de los intereses del Partido Socialista.
Són coses que mai s'han vist, però si parlem de l'entrevista a Salvador Illa, hem de parlar de Jordi Pujol. Jordi Pujol. No només perquè en el seu moment pujolegés.
Pues fixi's que és una expressió molt convergent, aquesta, quan toqui.
Sí, ara no toca.
Quan toqui ho faré.
Sinó perquè també porta un clip a sobre, aquest cop gegant.
Però és molt gran, aquest clip, president.
És un punt de llibre. És un punt,
és un punt de llibre.
No és només un clip, és una recomanació sanitària.
Que agafin, diguem, de clips o cabavos o qualsevol cosa per deixar de fumar.
A partir d'ara, els paquets de tabac posarà a fumar, mata i un clip et pot salvar. Però us deia que pujolejava perquè Jordi Pujol també sempre duia clips a sobre. L'altre dia, l'arxiu de documentació del 3CAT, excel·lents professionals, rescataven un acte en què li van parar una petita trampa a Jordi Pujol.
Sabem de la seua dèria pels clips que sempre em porta a les butxaques. I n'hem deixat un aquí i havíem fet una travessa. La Maria Josep i jo diu, a veure com l'agafa.
Què creieu, que el va agafar o que no?
I després acaba replegat els papers i se l'ha posat a la butxaca.
Exactament, davant de ser un lladre de clips, el que es coneix com un cliptoman, Pujol es va defensar.
Ara, per venir cap aquí, m'he mudat. M'he canviat el vestit i m'he deixat els clips.
Ah, sí, s'ha deixat els clips. En necessita. Veurem com evoluciona la legislatura i si a l'hora d'aprovar els pressupostos Salvador Illa ha de canviar el clip per l'objecte que sempre duia a la butxaca, Josep Lluís Núñez.
La porto sempre... Porto aquí sobre una creu.
La porta sempre?
Sempre l'he portat.
I què més diuen a la xarxa, Joel?
Doncs mira, a les xarxes tothom té el vídeo, el seu vídeo preferit, Ricard, i el meu ja hauries de saber a aquestes alçades de la vida, és un que es diu Dos rates se pelean por un churro con música de Linkin Park. I el que m'ha passat és que he trobat un remake, una versió humana de Dos rates se pelean por un churro con música de Linkin Park, rodada aquesta pel·lícula íntegrament al Santiago Bernabéu després del partit de dissabte. Dels creadors de Dos rates se te pelean por un churro con música de Linkin Park, arriba a les vostres pantalles, dos madridistes se pelean por una camiseta d'Ebrahim. És un batibull important, així que us explico una mica què heu de sentir. Sentireu el noi que diu que me la tireu a mi, que me la tireu a mi. Sentireu el seu rival, que és un home que crida no, no, i morroco, morroco. Sentireu un guàrdia de seguretat intentant posar pau, al final amb una decisió salomònica, i sentireu també al final una noia que intenta pescar, com diuen allà, en Río Revuelto.
Morroco.
Bueno, i ara deixem el Real Madrid, però no gaire, perquè toca parlar de fatxes. Recordeu l'Àngel Gaitán, és aquest?
Compañeros, me llamo Ángel Gaitán y soy facha.
Efectivament, és el fatxa que es defineix com a fatxa i que la setmana passada va fer allò tan miserable de sortejar la seva ajuda humanitària pel poble valencià a la que li posés més likes a Instagram. Doncs bé, aquest home ha despertat molt interès entre la comunitat fatxa i això ens ha permès descobrir fatxes que encara no sabíem que eren fatxes. Per exemple, el Lucas, Dandy Lucas. Diumenge, el Lucas, Dandy Lucas, va sentir la necessitat de pujar això a les seves xarxes socials.
Bueno, hola a todos. Bueno, el vídeo que voy a hacer ahora es un vídeo totalmente que creo que lo quiero hacer con el corazón.
Con el corazón.
Quiero resaltar la labor encomiable que está haciendo Ángel Gaitán e Iker Jiménez. Yo, como ciudadano español, os doy las gracias. Gracias. Y el pueblo español os tendría que dar las gracias también. Vamos, os propongo para ser príncipe de Asturias. Literal.
Literal. Home, doncs si ho diu literal vol dir que està proposant que el rei Felipe desheredi la Leonor i adopti Ángel Gaitán i Iker Jiménez com a hereus al tron, cosa que ara que hi penso jo crec que potser no li semblaria tan malament. Però ojo, perquè proposar dos fatxes per ser literalment prínceps d'Astúries no és l'única iniciativa que proposa el Lucas Dandy Lucas. També ha aprofitat el vídeo per proposar un hashtag fatxa i defensar el seu nas.
Entonces yo creo que podríamos hacer un hashtag que ponga todos a una.
Todos a una.
Que hay momento de estar todos a una, ¿no? De esto has dicho, yo he criticado, yo no he criticado, no estoy de acuerdo contigo. Claro. Lucas, ¿qué te pasa en la nariz? ¿Estás más gordo que Dandy? No, eso no interesa ahora, picha. Eso no es... Lucas tiene la nariz como Fofito, no. Fofito está, no.
Aviam...
Sempre ha estat més gordo que Dandy,
sí,
el Lucas.
Sí, pel del nas, realment, no, si ho busqueu, flipareu. Amb que el Lucas Dandy Lucas sigui fatxa, tampoc és que salti la sorpresa, com tampoc és que salti gaire la sorpresa amb aquest nou admirador que li ha sortit a l'Àngel Gaitán, ni més ni menys que Carlitos Alcaraz, que sembla que, a part del relleu esportiu, també ha agafat el relleu ideològic de Rafa Nadal.
Buah, bo, Ángel, tío. Es que... de nuevo, es que no voy a parar de agradecerte todo lo que haces por ellos, por España y que te estés como al mando de...
Al mando.
De una gestión que deberían hacerlo otros, pero gracias a... Adiós, te tenemos a ti.
I ara, per compensar, us poso un tall d'algú de qui es podria esperar a ser una mica fatxa i, en canvi, no ho és gens. Endavant amb Belén Esteban cridant Visca Catalunya. Visca
Catalunya! Els gossos són com els teus nens. Et desperten saltant al llit, passen la tarda al parc, per no parlar dels noms que els poses. Pancho! Pep! Aquí! Sigui com sigui la teva família, necessites un Seat Ateca, el SUV per allò que tu anomenes famílies. Estrena l'ara amb 10 anys de garantia. Seat Ateca, tan nostre, tan Seat.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte. Un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.
A BMW Barcelona Premium ens avancem al Black Friday. Del 13 al 16 de novembre emporta't el BMW dels teus somnis amb un descompte equivalent a l'IVA. Demana la teva cita a barcelonapremium.es i aconsegueix el teu BMW favorit amb un descompte únic només del 13 al 16 de novembre a Barcelona Premium Ronda Litoral.
Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones, a més del pot i del milió dels divendres. Euromillones, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada... Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura.
Sí. Jo pogués complir un desig. Ara.
Ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Catalunya Ràdio.